Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La campanya de vacunació s'intensificarà aquesta setmana a Sabadell gràcies a l'arribada de més dosis. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els nous vaccins es distribuiran entre els casals cívics dels Marinals i Rogelio Soto. De fet, aquest últim augmentarà considerablement el nombre d'immunitzats per dia. Tot plegat mentre l'Ajuntament i el Departament de Salut ultimen els detalls per obrir l'Hospital Temporal de la Pista Coberta com a centre de vacunació massiva.
Un de cada quatre sabadellencs han demanat ajuda a les entitats del tercer sector durant el 2020.
Els atesos per les 24 entitats que conformen la plataforma Vàlua s'han duplicat el primer any de la pandèmia, sobretot pels atesos a la Creu Roja. Les xifres fan saltar totes les alarmes, segons el president d'ETOS, Joan Brunet.
La magnitud de la tragèdia ve ara, és a dir, la postcrisi sanitària desenvolupa una crisi econòmica i social que han estat patint algunes conseqüències i fonamentalment social. Moltes persones queden descavalcades, moltes persones i famílies, entren en allò que en diem la franja del risc d'exclusió social. Quan això passa, quan això es consolida i comença a afectar a un de cada quatre sabadellencs, penso que estan sonant totes les alarmes.
Des de Vàlua consideren que les administracions haurien de posar-hi de la seva part per afrontar la situació social postpandèmia.
En esports, la Liga està pendent de sanitat per obrir els estadis al públic després que s'aixequi l'estat d'alarma.
Des de la Liga ja compten amb tots els protocols a aplicar per quan l'afició pugui tornar a les graderies. A més, veuen la possibilitat de fer-ho abans d'acabar la temporada com una oportunitat per fer proves i polir detalls.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables, tot i que la pluja ha tornat a fer acte de presència avui. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el serè en general, amb alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu, sense cap conseqüència. En general, la temperatura ha pujat entre 4 i 6 graus i se superen els 20 graus a molts punts de la Catalunya central, del Pla Lleida i fins i tot a algunes valls del Prepirineu. Aquesta situació d'estabilitat continuarà aquest proper dissabte, però els núvols alts deixaran el cel entrenyinat. A més, a partir migdia arribaran núvols mitjans pel sud, més abundants i compactes, que al vespre podran deixar el cel força ennuvolat en general. Per la seva banda, la temperatura serà semblant i l'ambient serà suau i agradable al centre del dia, amb valors que voltaran entre 17 i 22 graus. Pel que fa a diumenge, una pertorbació farà arribar nuvolositat i inestabilitat, sobretot a la meitat oest del país, principalment durant la primera meitat del dia, quan s'esperen alguns ruixats febles. A partir de migdia, però, la nuvolositat minvarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 4 quilòmetres de cues a la C58 al seu pas per Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha problemes, 1,5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. I a Barcelona, congestió a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. El Departament de Salut farà demà dijous un nou enviament de vacunes contra la Covid-19 a Sabadell, que es distribuiran entre els casals cívics dels Marinals i Rogelio Soto a Campoamor. Són els dos punts de vacunació que actualment funcionen a la ciutat. La nova remesa de dosis permetrà incrementar la capacitat de vacunació al casal cívic del sud, tot arribant a les 1.200 inoculacions diàries entre dijous i diumenge que ve. A Sabadell hi ha 49.468 persones amb la primera dosi del vaccí contra la Covid-19, mentre que 18.244 ja han completat el procés d'immunització, segons les dades de la Conselleria.
Actualment el personal sanitari està administrant entre 800 i 820 vacunes al dia en els dos centres de vacunació. Es vacuna amb AstraZeneca a la franja d'edat entre els 60 i els 69 anys, mentre que ja s'ha començat a citar les persones entre 70 i 79 anys, a les quals se'ls administrarà Pfizer. Els dos centres de vacunació funcionaran al marge del gran centre de vacunació massiva en què s'ha de reconvertir la pista coberta d'atletisme, ara habilitada com a hospital temporal per a malalts de coronavirus, tot i que mai s'ha arribat a estrenar. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Departament i l'Ajuntament mantenen converses per acotar els aspectes tècnics en relació la transformació de l'espai de Sant Oleguer, un dels 6 amb gran capacitat dels que hi haurà arreu de Catalunya. De moment, però, no hi ha data per la seva obertura, que queda subjecta a l'arribada de vacunes en quantitats més grans.
I pel que fa a l'evolució de la pandèmia, els indicadors es mantenen del tot estables.
La velocitat de contagi ha passat del 0,91 al 0,90, mentre que el risc de rebrot ha crescut 3 punts, fins als 356. La incidència acumulada a 14 dies també ha augmentat lleugerament fins als 391 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores no hi ha hagut cap defunció, però sí s'han detectat 49 positius més, que eleven la xifra global de casos des de l'inici de la crisi sanitària fins als 18.388. El nombre de morts es manté en els 546 des de dilluns.
Els atesos per les entitats del tercer sector de la ciutat s'han duplicat durant el 2020. Per les 24 entitats de la plataforma Vàlua hi han passat 51.524 persones vulnerables, mentre que el 2019 en van ser 22.500. Aquest ascens sense precedents s'atribueix als atesos per la Creu Roja, que s'han quintuplicat durant l'any de l'esclat de la pandèmia. Amb tot, les xifres demostren que un de cada quatre sabadellencs ha necessitat ajuda, un 56% dels quals són dones.
Aquestes xifres fan saltar les alarmes de les entitats del tercer sector, que es preocupen per la situació postpandèmia. Així ho ha destacat el programa Al Matí el director de l'Associació Juvenil Esquitx, Sergi Asensio.
Ara el repte és, podem parlar de l'assistencialisme, però també no, de com queda la nostra societat, no? aquesta nova realitat, aquesta nova crisi, no? Com ens afectarà i com som capaços d'implementar una transformació social perquè ningú quedi enrere. I aquest és el repte de que, bueno, no tothom va en el mateix vaixell, hi ha gent que va en barquetes, hi ha gent que és molt vulnerable, i aquí és on la igualtat d'oportunitats és clau, no?, per tirar endavant.
De fet, per entomar aquest repte és imprescindible també la implicació de les administracions, com considera el president d'ETOS, Joan Brunet.
Cal que des de l'administració també se'ns tingui més en compte, que moltes vegades no se'ns té, i que cal potenciar el que en diem nosaltres les polítiques concertades, que això vol dir que són aquelles polítiques que s'han de desenvolupar a la ciutat, que la ciutat requereix, que la ciutadania requereix, i que, pel que sigui, des de l'administració és difícil de prestar-los. Doncs aquí estem nosaltres. Aquí estem nosaltres per fer-ho possible i per ajudar.
Tot i això, les dades de la memòria de Vàlua afirmen que la solidaritat s'ha mantingut tant en l'àmbit del voluntariat com de les empreses. La situació, però, podria canviar tenint en compte que molts negocis es troben al límit.
Encara en l'àmbit social, el projecte comunitari Som Torre Romeu continua avançant malgrat els impediments que li ha suposat la pandèmia del coronavirus. La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, ha explicat que ja tenen la diagnosi de la situació al barri. Ara cal fer el pla d'acció comunitària.
Evidentment, ara també tenim unes diagnosis que ens han fet les persones i els veïns i veïnes a títol individual que hi són. A partir d'aquesta diagnosi, ara hem de fer un pla més endavant. Hem de fer realment un pla d'acció comunitària. En aquest pla d'acció comunitària el que hem de fer és detectar realment les problemàtiques, quines són les necessitats, i a partir d'aquí doncs, posar els esforços i posar els recursos doncs, perquè tinguem una convivència millor i que tinguem realment més xarxa i més cohesió social.
Morell considera que cal un paper de lideratge i d'escolta per part de l'Ajuntament.
L'objectiu és que cap veí es quedi enrere en un barri amb molta diversitat cultural i religiosa. Per això els veïns fomentaran una imatge positiva de la zona amb les noves eines que resultin del pla. De moment hi han participat 150 veïns, però fan una crida a la participació per sumar-ne més. La pandèmia ha aturat projectes ja dissenyats. També queda pendent ampliar la xarxa de barri. A més, els comerciants volen fer créixer el projecte participant a la comissió de festes per recuperar la festa major.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
L'Ajuntament de Sabadell està enllestint dos documents per analitzar i controlar la contaminació acústica de la ciutat. Són el nou mapa de capacitat acústica i el Pla Estratègic de Soroll 2021-2025, dos documents que es volen aprovar al ple municipal del mes de juliol. D'aquesta manera, d'una banda, es controlarà el soroll que es pot fer en cada zona de la ciutat i, de l'altra, un paquet de mesures per reduir la contaminació acústica que pateixen els veïns. Aquests dies es commemora precisament la Setmana sense Soroll.
Per celebrar-ho, l'Ajuntament ha publicat una llista de pel·lícules que tenen la contaminació acústica com a tema central, una iniciativa que han batejat com a cinema acústic i que el tècnic de sostenibilitat Jaume Enciso ha explicat al programa El Cafè.
S'ha fet un recull de pel·lícules i documentals audiovisuals d'alta qualitat on el soroll o la contaminació acústica és protagonista principal i element decisori en la trama, no? Hi ha una fitxa per pel·lícula on s'accedeix al tràiler, informació bàsica de la pel·lícula i la plataforma on està disponible.
Per altra banda, també ha explicat quines són les fonts de soroll més importants a Sabadell. Principalment són les que causen els vehicles motoritzats a les vies de més intensitat. També generen molèsties als concerts a l'aire lliure, al transport de mercaderies i l'aeroport de Sabadell.
5 instituts sabadellencs s'han sumat aquesta tarda a una asseguda convocada pel Moviment Estudiantil de Sabadell. La mobilització, que cada centre ha escenificat de diferent manera, vol reclamar més recursos per evitar agressions sexuals als centres. Tot plegat just després del judici per la violació múltiple de Can Feu i dels casos d'agressions sexuals denunciats en els últims mesos en instituts de la ciutat i de Castellà.
Els instituts Pau Vila, Vallès, Les Termes, Ferran Casablanques i Escola Industrial s'han sumat a la mobilització, que vol ser tan reivindicativa com de suport a la víctima de la manada de Sabadell. Des del moviment estudiantil volen posar de manifest els pocs recursos de què disposen els centres per abordar els possibles casos d'agressió sexual i reclamen que s'hi posi remei. Mar Soleil, membre del MES, n'ha parlat al programa El Cafè.
Els instituts fan el que poden perquè és que no tenen professionals, no tenen recursos i no tenen mesures per poder afrontar això. No? Si invertís més en aquesta educació i si invertís més en professionals que estiguessin valorant bé el que està passant i poguessin tractar a les víctimes, no passarien aquestes coses. No? Però el problema és que no hi ha inversió i no hi ha diners. Llavors, els instituts poca cosa poden actuar en aquests casos si no tenen mesures ni inversió.
Des del moviment estudiantil també lamenten que el judici pel cas de la violació múltiple de Can Feu ha revictimitzat la denuncial i reclamen que reformulin els protocols judicials per evitar situacions com aquesta. La mobilització d'avui es complementarà divendres amb una marxa des de l'Ajuntament fins als jutjats, que arrencarà a les 7 de la tarda.
Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell rebrà un segell InfoParticipa, amb el qual la Universitat Autònoma de Barcelona reconeix la transparència dels webs de les administracions. En total, 121 ajuntaments, 11 consells comarcals i 3 diputacions de Catalunya han rebut el guardó, que atorga el grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència de la UAB.
Entre altres qüestions, aquest reconeixement valora si al web hi ha informació sobre els representants polítics, com es gestionen els recursos, la informació sobre el municipi i quines eines ofereixen per la participació ciutadana. En el cas del web municipal de Sabadell, s'ha assolit el 100% dels indicadors positius. Ho ha subratllat la tinenta d'alcaldessa de Transparència, Marta Morell.
Hem de tenir en compte que només 39 dels 121 ajuntaments han aconseguit aquest segell amb el 100% dels indicadors assolits. El nostre compromís, doncs, és seguir treballant per millorar encara més l'accés a la informació pública per part de tota la ciutadania.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona també rebran un segell per la seva transparència a internet.
El Museu d'Història de Sabadell ha cedit un amulet Íbar al Museu d'Arqueologia de Catalunya perquè formi part de la mostra L'Enigma Íbar, que es podrà veure a l'edifici de Montjuïc a partir de demà i fins al 16 de gener del 2022. Es tracta d'un dels objectes més rellevants de la col·lecció de la ciutat pel que fa al període Íbar.
Sí, el tret principal de la peça és que presenta una inscripció en caràcters íbers. Tot i que la llengua ibèrica encara no es pot traduir com a altres idiomes antics, els experts l'han pogut llegir i han llançat una hipòtesi sobre què pot ser. Ho explica la conservadora del Museu d'Història, Roser Enric.
L'amulet el van estudiar els investigadors i van llançar una hipòtesi d'interpretació, que és que és un regal que un pare fa a la seva filla.
L'amulet es va trobar el 2005 durant les excavacions prèvies a la urbanització del barri de Can Gambús, concretament dins d'una sitja de l'època ibèrica. Amb l'exposició L'Enigma Íber, el Museu d'Arqueologia de Catalunya vol incidir en el fet que els íbers encara són enigmàtics i resten molts aspectes per descobrir.
El poeta sabadellany Josep Gerona publica 13 anys després de la seva última publicació un recull de poemes titulat El no res perdura sempre. Està format per versos escrits entre el 2003 i el 2020 i el tema central gira al voltant de la pèrdua de la filla de l'autor.
Les poesies estan distribuïdes en 5 parts ordenades cronològicament. La primera part comença l'any 2003, amb l'inici de la guerra de l'Iraq, amb uns versos sobre la por dels pares a no protegir els seus fills. I s'arriba fins a l'any 2020 amb la pèrdua de la seva filla com a eix central. Ho explica el mateix Josep Gerona en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Perquè ara portava ja gairebé 13 anys sense publicar res i això ha estat degut, doncs, al tema central d'aquest llibre, que és la mort de la meva filla, que va ser el 2010. Llavors, és un llibre que jo he estat treballant durant molt de temps i que volia que quedés bé o que fos bo.
Gerona diu que el llibre li ha servit més que com a teràpia per posar ordre a la seva vida. El No Res perdura sempre ha rebut el Premi Pollença 2020 i es presenta des de les 7 d'aquesta tarda a la Llar del Llibre.
Sabadell fomenta entre les empreses l'ús d'energies renovables amb la xerrada Autoconsum Fotovoltaic i Comunitats Locals d'Energia.
Tindrà lloc el 5 de maig i serà una jornada telemàtica oberta. La intenció és animar el teixit empresarial a fer ús de les energies renovables i també aprofundir en les comunitats locals d'energia, que poden desenvolupar un paper actiu per accelerar la transició energètica. Es reunirà experts en l'àmbit i s'exposaran casos pràctics. Aquesta acció està vinculada també a un altre projecte, Simbiosi Industrial, Revaloritzem els Recursos Sobrants, una iniciativa d'economia circular en marxa entre els ajuntaments de Sabadell, Barberà, Sant Quirze i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Cancel·lat un deute de 55.000 euros a un sabadellenc gràcies a la llei de la segona oportunitat.
El despatx d'advocats Repara tu deuda ha representat un home amb un fill que va haver d'entregar el seu habitatge al no poder pagar la hipoteca. Així i tot, van quedar pendents unes despeses ordinàries que no van aconseguir cobrir. Ara l'home ha quedat exonerat del deute.
Professionals provinents del Taulí participen en l'activació del vol nocturn a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en helicòpter.
D'aquesta manera, el SEM estalvia mitja hora en el trasllat de pacients crítics cap a Barcelona. Això és possible gràcies a la incorporació dels equips pediàtrics de neonatòlegs d'alta especialització del Taulí i també del Sant Pau de Barcelona.
I alumnes de l'Escola Samuntada col·laboren amb Cal Estruc per crear una exposició sonora.
Es tracta de Babel, un diàleg obert on estudiants d'entre 8 i 10 anys han reflexionat sobre comunicació amb els artistes italians Marco Tondello i Dario Lazzaretto. S'hi posa en relleu el caràcter plurilingüístic i la varietat sonora de l'exposició. A més, en el superdivendres d'aquest 30 d'abril hi haurà altres mostres de residències d'arts visuals i digitals, com la conferència performativa Com Totes, a càrrec de Núria Gómez Gabriel, i també Just Thinking It, d'Irma Marco.
La Fundació Òpera Catalunya tanca la temporada amaïda de Giuseppe Verdi. Des de fa uns minuts, des de les 7, el Teatre de la Faràndula acull la primera de les 3 representacions d'aquest clàssic del repertori amb èxit de públic, ja que tant la funció d'avui com les de divendres i diumenge ja tenen les entrades exaurides. Alice Graell.
Aïda és una de les grans històries de l'òpera. El llibret, inspirat en la història esbossada per l'egiptòleg August Marit Bey, dibuixa un triangle amorós entre l'esclava etíop Aïda, un general egipci Radamès, i la filla del faraó, Amneris, enamorada del militar al qui no li fa cas. Radamès està enamorat d'Aïda, que sempre es trobarà en la tessitura de si seguir el dictat del seu cor o la lleialtat al seu país. La soprano Maite Alberola és Aïda, i són declaracions al programa Al Matí.
És un rol molt complex per dos motius. El nivell vocal i el nivell emocional que ve proposat per la drama de l'òpera, no? I clar, tindre que estar cantant tota l'estona d'una manera molt intensa i no tens molt de temps per descansar, i a sobre añadir-li aquella càrrega emocional de tindre que estar sempre donant a entendre tot el que volen la resta de personatges.
A escena acompanyen el tenor Alejandro Roy, que debuta a Sabadell amb el paper de Radamès, i la mezzosoprano Laura Vila com a Amneris. Com sempre, l'Orquestra Simfònica del Vallès serà el fossat, en aquesta ocasió dirigida per Daniel Gil de Tejada, interpretant una de les composicions més madures de Verdi, amb grans moments de música excepcional i que exigeix un gran treball dels cantants. Una funció molt apreciada pel públic a Sabadell, que ha esgotat les entrades d'una faràndula al 50%. Jordi Torrents és vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
El dimecres sempre és el dia més fluix, lògicament, perquè és el dia més meitat de setmana, no?
Uh-huh.
Però bé, esclar, evidentment és el 50% d'aforament, però això no ho vam aconseguir tampoc amb la Tosca ni amb la flauta.
Uh-huh.
Per tant, això vol dir que Aïda és un títol molt popular que trau molt al públic.
Tot i no haver entrades per aquestes 3 cites a Sabadell, a partir de la setmana que ve comença la gira del circuit Òpera Catalunya per ciutats com Sant Cugat, Manresa o Granollers. Sens dubte, una bona opció per veure l'última producció operística de la temporada.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca es desencallen les negociacions entre Esquerra i Junts.
Segons algunes fonts properes, la reunió d'ahir a Lledoners entre Pere Aragonès i Jordi Sánchez va ser profitosa pels dos partits polítics, que asseguren que volen donar resposta al 52% del vot independentista. Esquerra manté l'1 de maig com a data límit per completar les negociacions i acabar amb 7 mesos de presidència en funcions a la Generalitat. El termini per establir un nou govern abans que es convoquin noves eleccions s'acaba el proper 26 de maig.
Correus ha interceptat una carta amb diversos projectils i una amenaça de mort contra el líder de Podem, Pablo Iglesias.
En aquesta ocasió, la direcció de la carta era la Direcció General de la Guàrdia Civil, però l'amenaça de mort era per Pablo Iglesias. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li ho ha comunicat per telèfon. És la segona carta amb amenaces de mort per a Iglesias una setmana després de la primera.
Isabel Díaz Ayuso, tot això, ha restat avui importància al sobre amb 2 bales que investiguen els Mossos d'Esquadra adreçat a ella. I més enllà de la política, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que la variant índia de coronavirus pot ser més contagiosa i resistent a alguns tractaments i vacunes.
Segons un informe de l'OMS, aquesta variant té mutacions associades amb un increment de la transmissió i respon positivament a menys tractaments que d'altres. Amb tot, per l'OMS, la variant índia encara no ha assolit el nivell de preocupant com les de Regne Unit, Sud-àfrica o el Brasil.
És moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell segueix a l'espera de notícies pel que fa a la tornada del públic als estadis de primera i segona divisió. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La pilota continua estant a la teulada del Ministeri de Sanitat mentre creixen les veus que demanen reobrir les portes a partir de la finalització de l'estat d'alarma.
Una de les més interessades és, sens dubte, la pròpia Lliga, que té el protocol a punt un cop rebin la llum verda, inclòs l'aixecament també de les restriccions als mitjans. Són declaracions de l'adjunt a la presidència de la Lliga, Roberto Bermúdez de Castro, a Aragón Televisión.
Lo tenemos todo preparado, ¿no? Es decir, nosotros desde noviembre, desde septiembre, noviembre, de octubre del año pasado, tenemos para ya toda la fórmula de entrada, la fórmula de entrada y salida, los tránsitos. Esto depende, habitualmente esto es la competencia de las comunidades autónomas, el decreto de nueva normalidad dio las competencias al CSD. Y claro, nosotros estamos ya un poco perplejos de que, por ejemplo, en Badajoz la semana pasada hubiera 7.000 tíos en el campo de fútbol, o en Santander, en el Sardinero, hubiera 3.000. ¿Me quieres decir que en la Romareda no puede haber 2.000? ¿O en el Alto no puede haber 1.000?
Des de la Lliga tampoc entendríem que es decidís esperar finalment a la temporada 2021-2022 sense que abans se n'hagi fet alguna prova.
Lo hemos pedido muchas veces, hemos estado en contacto con ellos y yo creo que cualquier día pues nos levantaremos por la mañana con la decisión de entrar a las 2 últimas, pues espero. Es que si no, también como te diría yo, como entrenamiento, es que empieza la Liga luego el 15 de agosto, ¿eh? Es decir, y como pretendemos el 15 de agosto entrar con el 50%, si la pandemia está dicho, se ha acabado una vez, si pretendemos entrar el 15 de agosto con el 50% de público y no hemos hecho ningún meter de golpe 15.000 tíos en la Romareda, pues vamos a tener un problema.
En el cas del Sabadell, recordem, la mesura afectaria els 2 últims partits a la Nova Creu Alta contra Tenerife i Ponferradina. Avui, per cert, la plantilla d'Antonio Hidalgo gaudeix del seu dia de descans i demà tornarà a la feina a Sant Oleguer.
I el Sabadell femení, per la seva banda, ha patit una nova derrota preferent, en aquest cas per 2-4 a Olímpia contra l'escola femenina Manu Lanzarote.
I curiositat, amb el mateix Manu Lanzarote, després d'acabar la Lliga a l'Índia a la banqueta de les Agarenques. El tècnic arlequinat Raúl Raposo lamenta els errors individuals del seu equip durant el partit.
Equips de tant nivell com Manu Lanzarote et condemnen les errades individuals que puguis tindre. I al final portem un parell de cap de setmanes on les errades individuals les paguem molt, molt cares. Sabem el que hi ha i seguirem treballant per millorar-ho.
Les arlequinades són 5enes per la cua, però encara amb 5 punts de marge sobre el descens. El següent partit serà diumenge a 3:45 de la tarda a casa de l'AEM Lleidatà.
La Federació Catalana de Futbol, amb el sabadellenc Joan Soteres al capdavant, es va reunir ahir a Olímpia amb els clubs de la ciutat. Sobre la taula, les intencions de l'ens federatiu de cara a la pròxima temporada.
Soteres els va confirmar la voluntat de traslladar a l'Assemblea la possibilitat que enguany no hi hagi descensos de primera a segona catalana, ni tampoc de tercera a quarta. Un dels beneficiats seria el Sabadell Nord, actualment el màxim representant territorial de la ciutat. El seu president, Antonio Lou, ho valora positivament.
Acabar esta temporada com se pueda. Ascenso sí que habrá, porque bueno, esto es un tema que sí que va a haber. Y bueno, pues entonces intentar empezar la temporada que viene con la normalidad que sea, y entonces bueno, pues la competición pues bueno se tienen que reestructurar, porque bueno, ellos son los que entienden más para ver cómo se puede hacer todo eso. Pero en principio yo creo que la valoración es muy, muy positiva.
La temporada 2021-2022, en canvi, podria tenir més grups tant a primera com a segona catalana. Soteras també va prometre als clubs mantenir les campanyes d'ajuts ajuts econòmics, congelar les quotes del portal del federat i rebaixar la mutualitat a preus del 2019.
A la tercera divisió masculina de futbol sala, la lluita per la posició de play-off del grup de l'Amics del Pou ha passat a ser cosa de 2 a 4 jornades per al final.
Els dels Marinals segueixen líders amb 14 punts i un de marge respecte al Santpedor. El Laguna, en canvi, es queda despenjat a 4. Dani Salgado, heroi de l'últim 6-7 a Solsona, analitza aquest escenari a la classificació.
Es difícil que equipos, bueno, como nosotros o como Santpedor, pierdan 2 partidos, aunque puede pasar todo en el deporte. Pero bueno, yo creo que Laguna tiene unos jugadores con mucha calidad, sí que es verdad que han tenido la mala suerte de tener algunas bajas importantes, y bueno, ganó Sampedro, se está en un punto, nosotros tenemos que ir a su pista, será complicado, pero bueno, nosotros tenemos que empezar ganando esta semana, no porque no se juega, pero la semana siguiente en casa La Floresta.
I a Divisió d'Honor Catalana, el futbol sala Sabadell femení ha recuperat el lideratge per diferència de gols gràcies a l'1-8 a Vandellòs. Són ja 9 victòries en 9 partits. Maria Isern, autora d'un doblet en l'últim partit, reconeix que no s'esperava en una temporada tan brillant com la que estan signant.
Ningú esperava res. O sigui, jo crec que no teníem... O sigui, sabíem que teníem un bon equip, la veritat que sí, però clar, al final mantenir-te invicte és molt difícil i jo crec que ningú s'esperava estar tan amunt. I la veritat que és una lliga tan curta que vas partit a partit i, ostres, vas fent i dius, pues sí, estem tirant endavant i ho anem guanyant tot, la veritat.
Les Glòries, l'únic equip capaç de seguir el ritme, però amb un partit més, descansa d'aquí a una jornada. Tant la tercera de l'Amics del Pou com la divisió d'honor del futbol sala Sabadell femení s'aturen aquest cap de setmana.
Més informacions en format més breu. 11 medalles per als atletes del Club Halterofília Sabadell en el Campionat Català Absolut i Júnior celebrat a Reus.
L'únic or va ser, això sí, per a Paula Borràs. Els dos temps en categoria de menys de 64 quilos. L'aixecadora barcelonina no amaga la seva satisfacció.
L'halterofília també és un esport que juga molt al cap i el dissabte el cap estava al seu lloc gràcies a tots els factors externs. I bueno, no em puc oblidar de tots els meus companys que van competir amb mi i van tenir molts bons resultats.
També van ser premiats, però per separat, en aquest cas per no tenir la nacionalitat espanyola, els veneçolans Paola Barreto i Ivan Vázquez. El segon participarà al Campionat d'Espanya Absolut el 12 i 13 de juny a Molins de Rei.
I en motor, 14a posició del Motor Club Sabadell de les 6 hores de Calafat.
L'equip format pels sabadellencs Àlex Gil, Jaume Marcos, Santi Sabatés i l'asturià Roberto González va córrer amb un Golf Sèrie 3 que va donar certs problemes amb l'agulla de la benzina. El cotxe es va aturar enmig de la carrera, moment en el qual l'equip va perdre fins a 7 voltes. Marco analitza el punt feble del cotxe.
El problema que teníem és que les rectes dels cotxes ens n'anaven. El cotxe de les rectes no corre i a les curves els anàvem atrapant, però quan venia la recta una altra vegada de la recta gran, se'ns n'anaven tots una altra vegada.
La segona cita de l'anomenada Endurance Racing League es disputarà l'11 de juliol.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 28 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant, a les xarxes socials, Instagram, Facebook i Twitter. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.